since the day that I met you. You're the same, yet still different in countless ways. You're an infinite number of crossroads that I choose from, but I'm always sure at the end of each road there'll be you. Ba-ba-ba-ba. Ara mateix falten 15 minuts per les 11 i tenim el Bala, Miquel Àngel Marc, el Bala respon. Bon dia, Miquel Àngel.
Molt bon dia.
Bé, tornem a recordar als oients que si voleu enviar qualque pregunta, proposta al Bala, ja ho sabeu, 971-53-54-55 o bé escriviu a radio@ajutapollenca.net. Bé, anirem repassant l'agenda del Bala d'aquests darrers dies, però començàvem anant a dijous passat, que a les 4 i mitja se va adelantar aquest ple ordinari del mes de juny, i nosaltres tornem a recordar que no el vàrem donar en directe, l'endemà de matí ja el podíeu escoltar i descarregar per internet, i divendres cap vespre el vàrem donar en diferit. El motiu, perquè ja tenia un programat, feia unes setmanes, un programa especial a motiu de les festes de Sant Pere. Bé, Miquel Àngel, punts de l'ordre del dia, el punt principal que anava sí. En aquest ple, que era l'aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2018, el vàreu retirar. Explica'ns.
Sí, el vàrem retirar de l'ordre del dia i ho vàrem explicar per què, i ara ho tornem a repetir. Reduïm l'aprovació inicial del pressupost, que és el que permeten llavors seguir tramitant per informació pública, i perquè la gent hi pugui presentar al·legacions, reclamacions, etc. Aquest pressupost, de qualque manera, ja ho han dit qualque vegada, Alternativa ha manifestat que els hi donen suport si si almenys tindrien a negociar-lo si s'acompleixen dues condicions. Una és tirar endavant l'execució de dues ordres per conservar la fàbrica, que de fet ja crec que ja estan llestes aquestes ordres d'execució, que són dues ordres que han de fer propietaris de Can Morató, de la fàbrica, per assegurar la seva conservació. Hi ha un parell de cosetes que no estan bé.
I aquest procés ja ho tenim en marxa.
Sí, ja està llest això. Vale. I l'altra cosa era, una altra condició que va per alternativa, que a més nosaltres, un i altre, estan d'acord i a més està en marxa, és tramitar la remunicipalització de la neteja viària. És a dir, que la neteja de carrers i de les places de Pollença, que fins ara ho fa una empresa privada, ja que en sabeu el tribunal la varen anul·lar la concessió perquè s'estava mal feta, nosaltres la volem que la torni de l'Ajuntament, no directament l'Ajuntament, sinó la mateixa empresa que fa, és a dir, EMSER, l'empresa que fa proveix d'aigua i fa la recollida de fens i du les deixalleries i tot això. Bé, nosaltres hem pensat que la neteja i el fens ho ha de fer la mateixa empresa, per una banda, per l'altra banda crec que són temes que hi ha amb més sensibilitat i crec que ha de tenir un impuls polític molt important per part de l'Ajuntament, i des de fa un grapat de mesos ja vàrem iniciar un tràmit per posar en marxa aquesta, tornar a agafar les riendes de la neteja viària per part de l'Ajuntament. El que passa és que no són tràmits ràpids, sinó que hi ha d'haver informes importants, i encara no estan llestos aquests informes. Per tant, Alternativa condicionava que aquest informe estava llestos i encara no estan, i per tant van decidir que fins que no estiguin...
No vos donarien o suport.
Fins que no estassen, no ho tramitarem. No?
Bé, ells destaquen Alternativa per Pollença en el seu Facebook, diuen que havien anunciat públicament les condicions per negociar aquest pressupost, ho havien anunciat un mes de desembre, i destaquen que 5 mesos després l'equip de govern, diuen, va començar a moure sense arribar a complir aquestes condicions. Diu que vareu treure una nota de premsa donant per suposada l'aprovació del pressupost, i també es destaca que personal de l'Ajuntament està cansat de promeses incomplertes. Què va passar en aquest ple? És un ple que a més hi va haver molt de públic, personal de l'Ajuntament protestant. Mos expliques els motius de la protesta.
Bueno, una cosa prèvia, no van fer ja nota de premsa nosaltres, quan que dit l'hora del dia sortia l'aprovació inicial del pressupost, mos van cridar periodistes i van dir que confiàvem...
Van fer declaracions,
són declaracions, no és que nosaltres per seguir som això. Vale. I per altra banda, al veure que hi va haver una protesta a la sala de plens perquè la Junta de Personal de l'Ajuntament, de funcionaris i laborals, consideren que s'ha d'incorporar dins el pressupost de l'Ajuntament una partida de 300, 400 mil euros o una cosa d'aquestes, per permetre pagar el que segons cal la carrera professional, que és un complement relacionat amb la formació del propi treballador de l'Ajuntament. Aquest és un tema que nosaltres hem dit moltes vegades, que considerem que és un dret reconegut de treballadors, però la seva aplicació depèn de moltes coses. Primera, tenir clar, és un complement relacionat amb la formació, hem de fer un pla de formació adaptat a cada lloc de treball, que no està fet. Ara per ara, i ja fa estona que ho saben tots, no se pot augmentar la massa salarial de l'Ajuntament, és a dir, l'oge que està en persona no se pot augmentar, sinó que s'ha d'estar congelat per la famosa llei Montoro i encara no està desbloquejat. I damunt, recents sentències o interlocutòries de jutjats han frenat, han prohibit pagar. Per tant, hi ha una dificultat tècnica i jurídica d'això. L'Ajuntament tenim un pressupost limitat, ja sé que tenim molt de superàvit, però realment no podem tenir molt de superàvit, però no el podem gestar. Per tant, hi ha la dificultat de gestar més dos bes que no podem, no podem incrementar la massa salarial, però volem reconèixer aquest dret i quan la situació que canvia l'Ajuntament millores i quan de Madrid mos deixin gestar un poc més, podem donar compliment en això. Però abans també de pactar un pla de formació per a cada lloc de treball. Perquè no és una cosa automàtica. No,
i t'havies reunit prèviament amb els representants, hi havia pancartes que deia el Bala no té paraula.
Mos havíem reunit moltes vegades amb els treballadors, i jo sempre els he dit el mateix, nosaltres estem a favor d'incorporar un dret a la carrera professional, però ara per ara no ens poden comprometre a incloure-lo en el pressupost en la quantitat que hem posat i molt menys a pagar-lo perquè no podem incrementar la massa salarial, el conjunt de les coses que se passen en el personal de l'Ajuntament. Ara per ara la darrera interlocutòria suspèn el pagament i per tant el que volen fer és seguir negociant, però és un compliment lligat a la formació. Anem a parlar d'aquesta formació i anem a fer de faró de forma progressiva i quan se pugui posar dins el pressupost i pagar, l'idea és pagar-ho i pressupostar-ho.
Varen intervenir, va haver qualque representació que va parlar?
No van intervenir ningú, de fet, és a dir, intervenir en un plan ja és possible, ja l'anterior reglament de participació i el nou reglament de participació, ningú va demanar, va fer
la paraula.
No va demanar per escrit ho dies abans, ni allà mateix que el treballador va dir escolta, vull intervenir, home, va cridar, escolta, vendrem i intervendrem. Ningú mos ho va demanar. A part de que era discutir sobre un tema que nosaltres el llevàvem de retirar. També no tenia molt de sentit, però en tot cas ningú va demanar intervenir. Cap dels treballadors va demanar volem intervenir o fer-ho per escrit oralment abans de començar el ple, que ningú mos ho va demanar.
Bé, doncs seguim repassant el ple, hem començat per el primer punt que vareu retirar de l'ordre del dia, per tant ara aquests pressupostos que aniran al ple de juliol, el juliol hi ha ple, agost no n'hi ha,
bueno, intentarem, si ho tenim us informe llestos, fer-ho a un cop extraordinari, tan aviat com sigui possible, en una setmana millor que en 10 dies. Però bé, això no depèn exactament només de la meva, hem de tenir tot a punt.
Recordant que aquest mes de juliol el ple també tindrà un horari diferent per motiu de la setmana
sí,
de festes.
Sí, un mes de juliol i un mes d'agost, sí, però en solen fer qualcun d'extraordinari, un mes de juliol, com que el dia que hem de fer el ple ja hi ha festes, i més que la gent consideren el pregó de festes,
en exactament el dia 26.
Exactament, per tant, sempre el fem de matí, i ho pactam entre totes les forces per dir un altre dia, normalment ho de matí perquè ja hi ha moltes activitats a l'hora baixa vespre.
Molt bé, doncs seguim repassant altres punts. Aquesta primera se va retirar, val a dir que ja hi haurà un ple extraordinari per dur aprovació inicial o pressupost d'aquest 2018 i els altres punts de l'ordre del dia en principi se varen aprovar tots. Anem a repassar aquest conveni de col·laboració entre Consell de Mallorca i Ajuntament per instal·lar o adequar hidrants per emergències. Mos pots explicar què
és això? És a dir, per part del Consell de Mallorca, que té la competència de bombers, s'estan instal·lant a tots els pobles de Mallorca punts d'aigua en cas d'emergència i en cas d'incendi. En concretament, nosaltres hem de portar l'aigua
Ara mateix no n'hi ha cap de
sí,
punt.
Sí, a Pollença n'hi ha de nou.
N'hi ha de nou
sí,
actualment.
Sí. Entre tot Pollença, Moll i Sant Vicent n'hi ha de nou. És a dir, però n'han de fer, crec que, si mal no record, 30 més, o 29 més. Per tot el terme municipal, és a dir, Pollença, Moll i Sant Vicent, i no sé si hi ha en Portgès, en 4 llocs, nuclis de
29
població. 29
més se n'han d'estar.
29 més, exactament. Aleshores, què fem? Nosaltres portam l'aigua, lògicament aprofita, s'agafa la xarxa municipal a llocs públics i el Consell paga la instal·lació d'aquells aparells per impulsar aigua que només se poden utilitzar en cas d'incendi i en cas d'emergència. No se pot utilitzar per altra cosa, no se pot utilitzar per ratllar, no se pot utilitzar per fer net, no, no, no. Bàsicament o únicament per emergències i incendis. I són clar, a Pollença n'hi ha de nou
i els pot utilitzar qualsevol ciutadà en cas d'una emergència.
Bueno, s'ha de fer, està clar, no, us utilitzen un bombers,
a la policia, no?
A la protecció civil, és a dir, però respon sempre a emergències i a...
Clar, i deuen estar repartits.
Exactament, a llocs estratègics en nuclis urbans de Pollença, nuclis urbans només, són per incendis urbans, no incendis forestals. Això per una banda. Oh, sí, això per una banda. Això és un poquet, i ho vàrem aprovar, crec que per unanimitat,
aquests
firmar un conveni del Consell per poder posar en marxa instal·lar aquests 30 o 29 nou punts d'aigua per emergència i per incendis.
Se va aprovar per unanimitat, com tu dius, no se va aprovar per unanimitat, però se va poder aprovar el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones 2018-2021. Recordem que havíeu encarregat una empresa la redacció d'aquest pla, m'ho pots explicar un poc?
Sí. Bueno, avui en dia, per sort, hi ha un impuls per aconseguir no només l'igualtat real entre homes i dones en un lloc de treball i a l'Ajuntament, sinó l'igualtat real. Sabem que legalment ja no hi ha discriminació de les dones, però de fet se donen casos de discriminació. L'administració municipal, l'Ajuntament en general, l'administració pública en general, no hi ha aquest discrepància, se cobra igual homes i dones, això per descomptat. El que passa és que quan mires en lupa veus que per circumstàncies moltes vegades socials, que la pròpia societat, hi pot haver qualque diferència entre homes i dones. Què feim? Hem aprovat inicialment un pla d'igualtat d'homes i dones dins l'Ajuntament de Pollença per assegurar que la igualtat leial sigui també real. I per tant hi ha tota una sèrie de mesures que ara se poden consultar, la gent pot anar a veure-lo, consultar-ho, fer la gestió, fer propostes per aconseguir aquesta igualtat real. Per exemple, com que les dones normalment se solen agafar baixes maternals, baixes quan tenen fills malalts, això devia ser en detriment de la seva promoció professional dins l'Ajuntament. I això, dius, bueno, legalment ningú t'obliga, però de fet és així. Per tant, ho han de tenir en compte i impulsar mesures per compensar aquesta situació. Això és una cosa concreta. L'Ajuntament és veritat que hi ha l'administració, els que són treballadors, és a dir, a l'oficina de l'Ajuntament, bàsicament hi ha més dones que homes. Hi ha més dones que homes a neteja, en canvi la brigada d'obres, tots són homes, però la gent que fa net els edificis públics tots són dones, menys un cap, que és un home, per exemple. Hi ha àrees molt feminitzades i hi ha àrees molt masculinitzades.
Clar, la policia, se va fer un diagnòstic, no?
Sí, la policia és molt masculinitzada, perquè quasi tots són homes, hi ha molt poques dones, i la brigada d'obres també, però en canvi les oficines bàsicament són dones. No tots, però bàsicament són dones.
I ara començaran qualque sèrie d'actuacions concretes.
Aquest pla proposa 2018-2021 tota una sèrie d'actuacions, que un dia si ve la regidora ho explicarà, per aconseguir l'igualtat real. Un poquet per sensibilitzar, però amb mesures concretes, per fer compatible la conciliació familiar, per fer compatible la promoció professional amb poder ser mare, amb poder fer una feina a l'Ajuntament tranquil·lament.
Molt
i això se va aprovar, crec que no va ser per unanimitat.
No, se va aprovar amb 9 vots a favor de l'equip de govern, Junts Avançam, Unió Mallera Pollencina, els dos regidors d'Alternativa i 8 abstencions per part dels regidors de Tots per Pollença, Partit Popular, i el regidor no escrit es varen estendre.
Molt bé.
Seguim, i hem de destacar que vareu presentar Junts Avançam i Unió Mollera una moció de suport al desenvolupament, respecte i visibilització de la diversitat sexual i gènere, fent palesa l'aprovació de la llei per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals i per erradicar la LGTBI-fòbia. Aquest punt que es va aprovar amb 15 vots a favor, en aquest cas vareu tenir el suport d'Alternativa, tots per Pollença, i va haver dues abstencions de David Alonso del PP i Martí Roca, regidor no escrit.
Aquest ple va coincidir amb l'Odi Internacional de l'Orgull, és a dir...
A més era el mateix dijous.
Era el mateix dijous, efectivament. És una moció que incluïa una proposta de la Federació Espanyola de Municipis i també d'una associació que es diu Benemits. Pretén, bàsicament, cridar l'atenció a favor de l'igualtat, de la diversitat, del respecte i de la llibertat, en definitiva. Avui en dia hi ha aquest logis LGTBI, és a dir, lesbianes, gais, transsexuals, intersexuals i bisexuals, que són maneres d'entendre la diversitat emocional, sexual, amorosa, i totes són respectables. Vivim d'una època que tot això estava reprimit i avui en dia no està ja reprimit legalment, alguns casos sí, però socialment encara hi ha un grau de falta de respecte, de diguem-ne, fins i tot de marginació i d'agressió moltes vegades, i el que volem és tot això és donar llibertat a que la gent s'expressi com toca. I bàsicament és una moció aprovada per una amplíssima majoria que de qualsevol manera destaca els drets de totes aquestes formes d'entendre l'amor, entendre la sexualitat, entendre les emocions lliure i no encasillada amb un estereotip que avui en dia ja està passat de moda.
A més, des de l'àrea d'igualtat durant tot el mes de juny, que ha estat el mes de visibilització a la LGTBI, s'ha duit a terme, que encara no han acabat, tot i que la majoria d'activitats s'han duit a terme el mes de juny, i aquest divendres encara n'hi ha una altra, s'ha fet moltíssima cosa, tant a Pollença com a Nomoll, des d'aquesta àrea d'igualtat, que és una àrea, Miquel Àngel, que ara que quan Alba, la tècnica, la jove qualificada que està a punt d'acabar, què passarà en l'àrea d'igualtat?
Bueno, és vera que enguany han creat una àrea d'igualtat i l'Ajuntament, com hi ha ajuntaments que ja han impulsat, no només per incidir internament, sinó també dins tota la societat, en aquest cas pollencina, bueno, en demanem una altra, és a dir, com sabeu, l'Ajuntament té un problema de personal important, és a dir, no poden contratar ningú, han de contratar com a moltes empreses externes, però també ens ha donat l'oportunitat per part de l'Estat i les comunitats autònomes a través del SOIP, dels serveis d'ocupació, d'agafar joves en qualsevol títol universitari o en títol de grau per fer feina durant 7 mesos en els ajuntaments. I a Pollença n'han vengudes 3 persones,
una
a la residència, un a l'arxiu i a la biblioteca, i una persona que ha compartit participació i igualtat. I, bueno, i ara intentarem sol·licitar-ne una altra, perquè crec que primer és necessari tenir treballadors dins cada una de les àrees, i a més aquesta treballadora ha estat especialment activa en tirar endavant totes aquestes iniciatives.
Ha fet moltíssimes coses.
Sí, molt bé. I d'això és aquesta moció, aquesta proposta que se va aprovar per una amplíssima majoria.
Hi va haver després una moció d'urgència, no? Hi va haver una moció d'urgència per parlar dels descomptes de residents, el 75% als vols de la península.
Va ser una moció que va presentar el PP, allà mateix, tan urgent que la va repartir en un mateix moment doble.
Va arribar just. No?
En un mateix moment doble. I bé, bàsicament se va aprovar aquesta moció reclamant a l'Estat que arbitri ja d'una vegada un 75% de descompte en els residents de les Illes Balears per a vols a la península. Són molt llars. Nosaltres tenim el bo i el dolent de viure en una illa, però també el dolent és que tot és més llar, i per sortir de l'illa també és molt llar. Per tant, se demana un descompte d'un 75%, que sembla que el cas de més va bé. És a dir, que de fet, l'endemà ja ho va aprovar, ja se va aprovar, va ser molt eficaç aquesta moció.
No. Seguim a... Bé, doble, vols dir qualque cosa més?
No, és a dir, que suposo que aquest mes haurà de calci per l'extraordinari, sí.
Miquel Àngel, avui s'ha publicat en UBOIP la convocatòria de subvencions que va adreçar a entitats dedicades a la custòdia del territori. No? Des d'avui fins al 20 de juliol es poden presentar sol·licituds, però en a qui va destinada aquesta convocatòria?
Bueno, aquesta és una... Des de fa estona hi ha una sèrie de subvencions bàsicament per conservar el patrimoni de la Serra Tramuntana. La Serra Tramuntana ha estat objecte de moltes línies de subvenció per arreglar marges, per recuperar fonts, tafones, i en el mateix temps per posar, també recuperar zones de cultius abandonats, i això sobretot a partir de la declaració de la Serra Tramuntana com a patrimoni mundial, per el seu valor cultural precisament s'ha incrementat, perquè tenia l'obligació de conservar-ho, i quan quasi tot és privat a la serra se tracta de donar ajudes a propietaris, sobretot a propietaris, però també a entitats que gestionen finques a fi de que puguin reclamar, demanar subvencions per poder arreglar això. Lo d'un mar és perquè és la més habitual i a més és molt important perquè la serra és un valor que té, però també tot tipus de construccions que hi ha a la Serra Tramuntana poden ser objectes de subvencions. Hi ha, si vols, un dia podem fer un programa específic perquè crec que val la pena explicar en què consisteixen, perquè hi ha dobbes i Pollença i Estella i la Serra Tramuntana crec que se poden aprofitar molt de pollencins i pollencines per demanar subvencions per arreglar finques que al final monoprofitant tots, perquè quan tenen d'excursió i perquè...
És el paisatge de la serra.
Exactament, millorem el paisatge de la serra, que en definitiva és una cosa que de tots. Si vols un dia venc i explicaré. Vinga. Això, perquè en tinc moltes reunions amb el Consell Insular de Mallorca i el govern. Curiosament, la darrera reunió la va coordinar la xarxa de la llar del govern, quan encara era directora general de coordinació del govern balear. És a dir.
I també un dia ja en parlant més concretament i donant més explicacions. I precisament vas tenir també una altra reunió organitzada per el Consell de Mallorca, a la Felip, era unes jornades de participació, bé, una taula rodona, però una cultura més participativa. De què vareu parlar aquí?
El Consell de Mallorca ha creat una àrea, una direcció insular de participació, i està coordinant, impulsant que els ajuntaments duien endavant projectes de participació, ja siguin pressupost participatius, que facin reglament de participació ciutadana i que impulsin iniciatives per demanar a la gent opinió o senzillament que la presa de decisió sigui cada vegada més compartida per la societat. A Pollença tenim la sort que tenim un reglament de participació ciutadana que va entrar en vigor maig de l'any passat, va ser un reglament fet de forma de més participativa i que havia impulsat i liderat Alternativa, i, bueno, i és un reglament que pot servir de base a altres pobles que vulguin tirar endavant iniciatives com aquesta. I a més han tirat endavant tres procediments participatius. Un, lo de la vinya de Pont Romà, és a dir, va ser mitjançant un procés participatiu i una votació sobre com ha de ser la vinya de Pont Romà. De fet, ara s'està redactant el projecte. Segona cosa, varen decidir també a través d'un taller l'ús de la pescateria, i ara han fet un pressupost participatiu, que és la gent ha decidit quin projecte volia fer i la gent també els ha votat. Han estat pressupostos participatius o la gent ha proposat i ha votat quines coses voldria que se fessin.
El primer, no?, de la història de Pollença.
Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh.
Més coses podem destacar també, i de fet la premsa també n'ha parlat aquest cap de setmana, concretament hem de parlar d'aquest 9 de juliol, per mi serà el primer dia que començarà el servei del bus llançadera, es tancarà el trànsit des de Formentor fins al far de Formentor. Vares tenir una reunió a la seu de carreteres per parlar d'aquest bus llançadora, govern, consell, ajuntament, autoritat portuària, direcció general de trànsit, guàrdia civil, són molts tots els participants, no, per,
sí, sí,
per dur a
sí.
terme els detalls i enllestir tots aquests canvis que arribaran, com d'un dia 9 de juliol. Però, Miquel Àngel, jo encara per el carrer hi ha gent que diu que no li ha quedat clar que de Pollença o des d'Humoll fins a la platja se sí. podran anar en cotxes particulars. És a partir d'aquest punt on no se tancarà el trànsit.
Per veure que la premsa parla de Formentor i no saben si parlen de la
molta,
platja sí. o parlen d'Utxat de Formentor.
Ja no podrem anar a Formentor en cotxe.
Antes de venir aquí, precisament estava parlant amb una dona que ha creat a l'Ajuntament i és que volem anar a la platja de Formentor. A la platja de Formentor no hi ha cap canvi. L'únic canvi és que hi haurà més busos també per anar a la platja. Això sí, des d'un moment hi haurà més busos per anar a la platja. Però no, aquesta restricció durant unes hores només és per anar a una fara de Formentor. És a dir, fins a una fara de Formentor hi podrà anar com fins ara. A la platja s'hi podrà anar en cotxe o s'hi podrà anar en bus. Hi haurà més busos d'aquí hi havia fins ara i per tant la gent que vol anar més tranquil·lament pot utilitzar un bus que s'hi farà a l'estació nova d'Omoll o també a qualsevol altra parada que hi haurà. L'idea és començar a dir nou, per això ja ho confirmaran, perquè havien de venir una sèrie de busos de la península, que són busos que fan transport escolar, per tant són busos adaptats per gent en discapacitat, en mobilitat reduïda. I en principi començarà...
Que mos havien demanat una pregunta d'on
hi ha. Sí, efectivament, hi haurà... Busos són busos adaptats. I seran de l'hora d'un matí a les 7 de l'hora baixa i hi haurà aquesta restricció per anar a Nufaro en cotxes particulars.
És a dir, des de l'aparcament de la platja, a partir d'aquí és on estarà tancat, no?
Exactament, exactament. Durant de l'arrada d'un matí a les 7 de l'hora baixa. L'altre dia vaig anar a les 8 de l'hora baixa i hi havia trànsit que anava a Formentor. La passa que ja no hi havia col·lapses a Nufaro. A Nufaro hi haurà, allà podrà girar obusos que llançadora.
Hi haurà una aturada a Cala Figuera, Cala Murta.
Hi haurà aturades a Cala Figuera i a la Murta. I l'altre ja no farà de Formentor.
Bé, doncs, destacar que és a partir de l'aparcament, des del port de Pollença a la platja de Formentor hi podeu anar en cotxe, recordeu,
en bus,
també hi haurà més freqüències de bus.
Hi haurà més freqüències de bus. És a
dir, mos trobarem més bus per la carretera.
No, però no se nota molt la diferència, perquè un bus ja fa molt... Lo millor sí, però el problema no serà aquest, perquè tot aquest cotxe el llevarem.
I això serà a partir de dilluns, d'aquí una setmana?
Valdrà 1,55.
El preu, 1,55.
1,55, anar i tornar. De totes maneres hi haurà rebaixes, sempre hi ha abonaments, hi ha rebaixes per jubilats, per joves, és a dir, s'allafa tota la normativa de rebaixes que té actualment el TIP, és a dir, el transport de les Illes Balears, que és que realment, és a dir, això és una coordinació entre TIP, el transport de les Illes Balears, el Consorci de Transport, per una banda, el Consell Insular de Mallorca, que és el titular de la carretera, l'autoritat portuària, que és el propietari del Faro de Formentor i de tota aquella zona que hi ha allà, a partir de...
Molt d'implicats, no?
Molt d'implicats, eh? La Guàrdia Civil, que serà que ve a totes les reunions, la Direcció General de Trànsit i l'Ajuntament. Ha estat una cosa que ha implicat a moltíssimes d'entitats públiques. Enguany és una prova pilot, és a dir, que hi pot haver falles, una prova pilot. És a dir, enguany feim una prova de com anirà. Per tant, serà un mes i mig llarg i prendem mostra per l'any que ve.
Hem de destacar que jo fa una setmana se va inaugurar un servei d'atenció primerenc i desenvolupament infantil CEDIAP, d'ADNAP, Gaspar Hauser, sí. Per nens i nines de 0 a 7 anys en trastorn de l'espectre autista. Aquest servei se donarà al centre al Col·legi Costa i Llobera. No? És un servei concertat amb el govern balear que presta tractament expert individualitzat en aquest col·lectiu. Suposam que això ha estat, no sé si ha estat una petició de gent que necessitava, no?
Sí, jo fa un parell d'anys que van firmar un conveni al govern balear perquè de qualsevol manera nins i nines amb aquesta problemàtica puguin tenir un servei
aquí, no?
Directe aquí, a Costa i Llobera. I crec que va ser... Bueno, i l'altre dia vàrem fer la presentació de... la presentació d'enguany.
Ja està en marxa d'aquest servei ara mateix?
Ja està en marxa. Ja està en marxa i ho fan. Això ha implicat que moltes entitats s'han posat d'acord perquè això sigui possible, entre ells l'escola que ja deixa les seves instal·lacions de forma altruista.
Bé, seguint repassant l'agenda ràpidament, vas tenir una reunió a motiu de l'exposició fotogràfica o de fotografia històrica que acompanyarà el Festival de Música per aquesta edició, o parlant ja per l'edició que ve.
Bueno, enguany, no, sí, per aquesta edició. Ja l'any passat ja ho vàrem parlar i enguany ho farem. El festival complet 57 anys, ja fa estona, se va inaugurar l'any 1962. Volem mostrar fotografies d'aquests primers anys de com era el festival. És a dir, i la veritat és que els anys 62, els 70, veurem diferències molt grans de l'aspecte. És a dir, hi haurà fotografies d'aquells anys, dels artistes, del públic, fotografies curioses, el claustre era un poc, no hi havia aquest trispol que hi ha ara,
concert, se veurà una evolució, no?
Concerts un poc també dins l'iglesi, un post-festival, també se veu que allà després del festival hi havia com un famosos guateques,
sí,
hi havia gent com molt glamurosa d'Ena, i fèiem una exposició amb fotografies grans d'aquests primers anys, i més fotografies d'en Misser, és a dir, que en Misser recentment que mos va deixar, i per tant, i Misser va aportar una part important de la fotografia d'aquesta època, i de qualsevol manera aprofitant fotos d'en Misser per mostrar aquell primer any del festival. Serà una exposició molt guapa.
I estarà durant tots els estarà concerts?
Durant tot aquest temps, tots els dies, allà en el claustre mateix.
En el claustre. Bé, ha estat una setmana, la passada, el cap de setmana passat, de festes, les festes de Sant Pere, però és que aquest divendres ja comencen les festes de la Mare de Déu del Carme.
Sí, és a dir, es veurà, ja en Sant Pere donar mossos a les festes d'aquest municipi, és a dir,
ara
primer
comencen
les festes de Sant Pere, que són les festes tradicionals del moll, tot i que avui dia se comparteix amb Mare del Carme, ara vull dir la festa dels pescadors, i a més hi fan des de música, sardinada, pamboliades, homenatges a la gent major, dinar de germanor, realment és una activitat que fa la confraria molt intensa, i llavors comencen, i aquest divendres que ve hi ha el pregó de les festes del moll, que l'enguany la fa en Marc Cerdó, jo calculo, dirà Marc Cerdó Ensenyat, és el fill de l'estimada Xesca Ensenyat, i farà un pregó, suposo que molt personal, que no passarà desapercebut, i recordarà un poquet aquests pregons com ho de sa mare, precisament, que són peces literàries, realment, peces literàries, a més, apassionades, com són ells, com és en Marc i com era en Xesca, també. I, per tant, no vos ho perdieu. I això donarà sus a les festes del moll, hi haurà, a més, una tuixó del coro i a de fora una tuixó de la banda. De la banda de música, fa estona no tocava, crec que fa estona no tocava en un moll, amb un concert formal com aquesta. Toca la processó de la Mare del Carme, fa qualque actuació, però fa estona que feia un concert com aquest.
I d'això serà aquest divendres ho pregó, i després ja també serà un cap de setmana festiu.
L'altra setmana, evidentment, serà, acabarà l'altra setmana, i llavors comença, a part de les festes que hi ha de camioners i tot això,
Sant
que
Cristòfol.
Se la ve, llavors ja començarà les famoses votacions del Carrer de Morts i Cristians, i llavors ja començarà la patrona.
És un aturar.
I fins dia 2.
És un aturar. I mos estan telefonant els oients, per tant, ja crec que podem passar a les preguntes dels oients que tenim per avui. En primer lloc, Miquel Àngel, ha telefonat una dona que ja havia telefonat fa estona, recordam, que te va demanar que l'aturada de bus de la zona de Can Berenguer posar sou una paperera, una cosa tan senzilla com posar una paperera, ja està cansada de llevar brotó, hi havia bosses de plàstic, llaunes. Hi ha una brotorada, diu que posin per favor una paperera, la més barata, qualsevol, o si no una bossa de fens, però que ja està bé, perquè hi ha moltíssima brotó i ho pateixen veïnats.
Bueno, ho vàrem tot d'una comunitat, tot d'una aquesta hora va comunicar, ho vàrem comunicar en un consorci d'esports, en fi, si no la posen ell, la posen altres, perquè evidentment en aquest cas és més important tenir onat i tenir una paperera, perquè hi ha gent que té consciència i no tira papers en terra, però hi ha gent que no té cap consciència ni una, i malament no hi ha una paperera, els tira en terra, i crec que això és una cosa que no se pot consentir. És a dir, un poble està net no perquè facin molt d'anar, sinó perquè no en brotem, i en aquest cas, si no la posa un consorci, la posa en altre, no queda més remei.
Idò, vinga. Un altre oient ha telefonat per demanar si pensau fer alguna cosa sobre el fet que la gent jove de Pollença no pot llogar ni comprar vivenda, és un problema que ningú comenta, però a aquesta dona, que ella té 3 nets, li preocupa i molt. Demana si, per exemple, pensàveu fer vivendes de protecció oficial.
Bueno, mam, l'any passat vàrem encarregar un estudi, no és que vulgui tirar pilotes fora, un estudi, i ho va fer la Fundació Universitat d'Empresa, sobre la problemàtica de l'habitatge pollença. Aquest estudi està a punt d'acabar, i tindran tota una sèrie de propostes sobre la solució per incidir sobre la solució a la problemàtica de la vivenda. És cert que Pollença no hi ha molta vivenda i, de més, la poca vivenda que hi ha per gent jove ha de competir amb la vivenda turística. I això, efectivament, ha fet mal. És a dir, ha fet mal el fet de que hi hagi tanta demanda de vivenda turística fa de que hi hagi problemes per trobar, per comprar o per llogar vivenda a gent jove de Pollença. Això és un problema real. Són cares i n'hi ha poques. I és un poc el que han demanat i espero que ràpidament puguin conèixer aquest estudi i menys quina solució ens aporta. Per ventura hauria de canviar la llei d'arrendament urbans, que és la llei que regula el lloguer. De vegades parles amb gent que diuen que hi ha una certa inseguretat a l'hora de llogar. Però també en el mateix temps necessitant que quan una persona llogui una casa sigui per molt d'any, per donar-li també seguretat. Per tant, han de fer compatible les dues coses. Crec que tindrem notícies sobre aquest estudi que vam encarregar sobre la problemàtica de les cases, de l'habitatge, de les vivendes a Pollença.
I la darrera pregunta, un oient de quan estàvem parlant sobre Formentor ha estat un moment que ha telefonat perquè demana si l'aparcament per deixar el cotxe a Formentor serà gratuït.
Bé, l'aparcament no és nostre, no, ho serà nostre, això està, serà? Ho serà nostre aquest aparcament, però ara per ara no. Ara per ara no és nostre.
Gestionen des de l'hotel.
És seu, gestionen des de l'hotel i per ara dic, l'idea és que serà nostre. Serà nostre aquest aparcament. Se pot agafar el bus des d'un moll, que en un moll sí que hi haurà molt d'aparcament i gratuït, o se pot agafar des de Formentor. I l'aparcament a Formentor hi ha un aparcament gran que té 290 places i hi ha dos aparcaments petits que en total són 90 places aproximadament. 290 places que no se solen omplir.
Però en principi pagament quan fins ara bueno,
no ha canviat, és a dir, per a la diferència que se pot agafar el bus des d'un moll i un moll hi ha aparcament gratuït.
Idò, bé, fins aquí aquesta entrevista setmanal. El Bala respon i en principi, idò, si tot va bé, fins dilluns de la setmana que ve.
Fins dilluns.